Al matí, a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. Al matí, amb Raquel García.
La celebració el dia 1 de maig, el Dia del Treballador, va estar marcat ahir, entre d'altres reivindicacions, per les laborals, per la lluita, per la igualtat entre homes i dones, per acabar amb la bretxa salarial. Però no és l'únic aspecte en el qual es basa o s'hauria de basar l'apoderament femení. De fet, l'Espai Guromàgia, el centre de Sabadell, ha posat en marxa un cicle de sessions i també de tallers per promoure el procés d'apoderament de la dona, que avui descobrim en companyia de la seva responsable, la Laura Prats, que és psicòloga i també facilitadora de la teràpia emocional conscient per l'autoconeixement. Laura, bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Ara, primer de tot, explica'ns què hem d'entendre per aquest, o què és aquest procés d'apoderament femení i per què és tan necessari.
És molt necessari perquè nosaltres venim d'una època on el paper de la dona ha sigut sempre molt, molt subjugat, no? en tots els aspectes. I llavors, doncs, ara hem de passar per un procés de tornar a reconstruir tot el poder que tenim com a éssers humans i nosaltres, sobretot, com a dones.
Uh-huh. Llavors, per on passa? És a dir, és una feina psicològica, física o de tots dos aspectes?
Amb el procés aquest que plantejo, la veritat és que hi ha molts aspectes. Entenc l'empoderament a molts nivells, no només emocional o psicològic, d'entendre conceptes de com funciona la societat o com ens relacionem nosaltres amb els homes i els homes amb nosaltres, sinó també un procés d'autoconeixement que passa pel cos, que passa per les emocions, que passa per tota la part més social. De fet, el curs es divideix en tres blocs. El primer ens centrem en el cos, el segon en les emocions i després ja en una part més psicològica o social o de creences o mental, no?, per dir-ho més així. Una barreja una miqueta. Llavors vaig intentar tocar una miqueta totes les perspectives per uh-huh. arribar aquest empoderament, no?
Doncs anem a parlar fase a fase. Primer, per exemple, doncs, d'aquest empoderament del nostre cos, com l'hem de fer, com l'hem de treballar, en quins aspectes i com hem de reconnectar, no?, amb el nostre físic?
Ja d'entrada, el que és estar connectada amb el cos, també els homes, eh?, ja ens dona molt poder, perquè el cos és la nostra eina per estar aquí, no?, la nostra eina física. Llavors, saber ser conscient del teu cos, del que necessita en molts moments, perquè sempre anem, doncs, en el dia a dia, no?, automàtic, ara tinc que fer això, ara després l'altre, doncs parar de tant en tant, mirar què necessita el meu cos, tot això ja m'empodera. Però amb el tema de la dona en concret, doncs tota la part de ser conscients de tot el cicle menstrual, de l'úter, tot això, no? Uh-huh. I també l'hora de comunicar-se al cos, també amb el llenguatge no verbal, es comunica, no? Si jo estic tota encongida i em vull empoderar, doncs el primer que haig de fer és començar a obrir el pit, a caminar més recte, no? Sense
a prendre consciència, no?
Prendre consciència de la nostra posició física, també, entre altres coses. Hi ha un taller que vam fer sobre això. Després també això que et deia, tota la part de la menstruació, de l'úter, i la pressió estètica que pateix el nostre cos, que això ja és una cosa més social, no? Però que també existeix i és molt potent, no?
I, per exemple, a l'hora de conèixer el nostre cos, què és el que hem de conèixer? O sigui, a l'hora de connectar, doncs, amb aquest cor, amb l'úter, o fins i tot amb la menstruació, dius tu.
Sí.
Com ho hem de fer?
Ser-ne conscients. És molt el concepte aquest de donar-me compte de les coses, no? A l'adonar-se, al fer conscient coses que poder són inconscients o han estat tapades durant molt temps. Per exemple, doncs, amb la part de la regla de la menstruació, el que és el ser conscient de que som cícliques, de que totes som cícliques, ja ens estalviaria. Si realment ho fem conscient de veritat i entenem què ens passa amb cada fase, amb les quatre fases per les que passem, les dones en moment, en etapa fèrtil, ja només això ja ens estalviaria molts problemes, perquè ens entendríem molt millor de què necessitem en cada moment, inclús a l'hora d'organitzar-nos.
Uh-huh. I, per exemple, si totes les dones som cícliques, no? Encara que hi hagi desajustos hormonals, conèixer aquest canvi, no? Conèixer el paper que juga el nostre úter o fins i tot la nostra menstruació ens ajudarà també en el nostre dia a dia?
Sí, m'imagino que sí. Els desajustos hormonals normalment també venen per coses emocionals. Bueno, jo tinc aquesta opinió, eh? Llavors també és una mica fer un treball emocional de què està passant perquè el meu cos es desajusti, no? Però sí, el tema de la ciclicitat ens ajudaria moltíssim perquè la societat, diguem-ne, que ens pressiona o hi ha una exigència encoberta, no?, d'estar sempre en fase ovulatòria, que és quan estem més extrovertides, més productives, però en canvi passem per altres moments on necessitem anar més cap a dintre o ser més introspectives, i això no està tan valorat, i a més hi ha una exigència, no?, que tu quan et sents així dius, ostres, doncs no pot ser que ara no em vingui de gust anar a fer tal cosa i m'agradaria tancar-me a casa 2 dies que tinc la regla i no. Doncs, bueno, anar coneixent tot això també ens ajudaria molt.
I quan tens aquesta informació et pots concedir, no?, tenir aquest espai, no?, més d'intimitat, potser que després et pot ajudar en el dia a dia.
Sí.
A la sessió que, per exemple, doncs, avui teniu previst, la temàtica gira al voltant de la pressió estètica que exerceix doncs, el patriarcat sobre la dona.
Sí.
Quin tipus de pressió és i com s'ha de treballar per evitar-la?
És una pressió d'uns cànons, no?, d'uns cànons molt concrets, sobre com ha de ser un cos femení bonic, diguem-ne, no? Llavors, en realitat, quan et poses a investigar, te'n dones compte que sobre de la dona hi ha molts més cànons, potser que sobre dels homes. Els homes també en pateixen, però nosaltres bastants més. I també és això, també és fer-ho molt conscient, veure quines coses se m'estan exigint i fins a quin punt jo vull jugar en aquest joc o no. Ja només això ja m'està empoderant molt. No? Perquè hi ha moltes coses, depilar-se, tenyir-se, el mite del ventre pla, que ens l'estan venent constantment, no? que se suposa que una panxa de dona bonica ha de ser plana. I això és molt
curiós. Quan gairebé és impossible, no?
Quan gairebé és impossible, i a més, hi ha totes les que hem parit, de seguida ja se t'infla una mica amb qualsevol cosa, o menjant, és igual.
Jo crec que es relaxa,
saps? La panxa és com un ésser viu, jo dic sempre, no? que té els seus moments, que està més inflada o menys, perquè passen coses allà dintre. Ja no a nivell de digestió, si un dia menges més, sinó doncs, quan tenim la regla. I sempre hi ha com aquesta pressió dels ventres plans, no? I tot el que suposa això per la nostra autoestima és molt més greu del que ens pensem, molt més greu. I ens desempodera moltíssim, eh?
I clar, conèixer, no?, o per combatre-ho, suposo que dependrà del coneixement que nosaltres, com a dones, tenim de nosaltres
primer
mateixes.
Primer ens hem d'enfadar,
no?,
una mica amb això, jo penso, saps? Sí. Primer és enfadar-se una miqueta amb això, perquè en realitat és una esclavitud. Llavors és donar-te en compte, enfadar-te una mica, i després decidir amb què jugues i amb què no jugues. Dius, mira, doncs amb el tema de depilar-me sí, però amb el tema de, jo què sé, de sempre estar-me exigint un cert pes o... Doncs amb això no, perquè també són coses que costen, vull dir, no és tan fàcil com dir, ah, mira, doncs ja n'he fet conscient i ara, a partir d'ara. No, hi ha una pressió social important. Llavors, afrontar-s'hi també amb aquest aspecte de dir, bueno, amb què participo i amb què no, en soc conscient de qui participo i reivindicar-ho, no? Reivindicar-ho. O no fer judicis sobre altres dones, del seu físic, també, tot això.
Uh-huh. Acceptar-nos, no?, també.
Sí.
En tot aquest procés d'empoderament femení, quin paper juguen les emocions? Que tu també doncs, les destaques, no?
Sí.
No sé si és que hi ha una por doncs, a aquest empoderament, si existeix, si no, i per què?
Sí que existeix. De fet, la por a empoderar-se és molt normal, no? Perquè en realitat estàs sortint de la zona de confort, que encara que sigui negativa o hi haguem estat malament en allà, no? Perquè és com una desvalorització. Clar, empoderar-te vol dir començar a trencar amb esquemes antics que t'han estat ensenyant, i tot això fa una miqueta de pors, com, bueno, què serà de mi, no?, en aquest moment, o m'hauré d'afrontar moltes coses, hi ha una certa por, sí, és important treballar les emocions també en aquest, mm-hmm. en aquest procés.
De fet, tu, quan parles de les emocions, també ofereixes un espai per la vergonya, no? O el victimisme, sí. en l'empoderament.
Sí.
De fet, dediques dues sessions. Per què? Per què és important aquest tema?
El tema de la vergonya, perquè som molt insegures, en realitat, tot aquest procés de desempoderament, perquè per mi això ha sigut una cosa intencionada, que ha passat a nivell social, ens ha tornat molt insegures. I llavors la inseguretat porta la vergonya, no? Sempre la por aquesta, el judici de l'altre. La vergonya sense judici de l'altre no existeix. Sense por al judici de l'altre no existeix. No té cap sentit tenir vergonya si no tenim por a un judici extern.
O sigui que al final tot és per culpa de la por, no?
Sí, per això és la primera. Per això és la primera a treballar. Però, clar, la vergonya també en tot el món de l'art o sí, dels artistes en general, no? Sempre hi ha com menys dones perquè també tenen més pors, més vergonyes, no han estat tan apoyades i hi ha molt aquesta part a treballar. O els clowns, no? Per exemple, o personatges, actors, així, que fan riure o que fan el ridícul, sempre són més masculins. Perquè hi ha una part en nosaltres d'inseguretat i de vergonya que hem de fer conscient.
Clar, també l'altre punt que hauríem de treballar o millorar és el victimisme, no?
Sí, el victimisme és un gran tema.
També ho és, sí.
Sí, perquè tot això també ens pot portar a dir, oh, mira que dolents que han sigut, no? Tots que ens han fet això i ara sóc una víctima. No, tampoc es tracta... O sigui, sí que es necessita un cert enfadar-te una mica per sortir de tot això. Però agafar i victimitzar-me tampoc em serveix de res.
No ens ajudarà,
no ens
empoderar-nos,
no.
Evidentment. En tota aquesta realitat, quin poder té o ha de tenir o tenir el patriarcat?
Perdona, no t'he entès.
En tota aquesta realitat, en tot aquest victimisme, en aquesta vergonya, suposo que el patriarcat ha tingut molt a veure, no?
Sí. Sí, és el que et deia, no? Que per mi hi ha una intenció molt clara en aquesta desvalorització de la dona, que la meva opinió, penso que ha vingut molt marcada per la religió, per l'Església, no? De tots els mites que ens han anat transmetent sobre les dones o el sexe que és una cosa bruta o la virginitat sobrevalorada. Són moltes coses, són molts conceptes que ens han anat fent, o bueno, la cacera de bruixes que hi va haver en el seu moment, no? És com totes les nostres, els nostres punts forts van ser molt atacats vilment i els vam oblidar una miqueta perquè, segons la meva opinió, totes són molt intuïtives i tenim una part de bruixa, entre cometes, no? d'una saviesa que hem de recuperar.
Clar, hem de recuperar i hem d'escoltar, no?
Sí.
Per ajudar-nos a empoderar-nos.
Sí.
Hi ha moments en què es percep més doncs, aquesta desigualtat, aquesta inseguretat, no sé, quan, per exemple, doncs, tenim problemes a nivell, per exemple, doncs de la igualtat a la feina, o fins i tot quan som mares, no? Que també és una etapa que potser ens empoderem, però que també perdem una part important com a dona.
Parles del moment de ser mare, d'aquesta pèrdua d'identitat, oi?
Exacte.
Sí, és una pèrdua d'identitat que també l'hem d'entendre, no? Perquè si nosaltres ens volem empoderar i comencem a fer valdre les nostres necessitats, les nostres opinions, no? A escoltar les nostres necessitats. En el moment que tens un fill, tot això passa a un segon terme, però també és un procés normal i són uns anys, molt poquet, en realitat 2-3 anys estem parlant d'una pèrdua d'identitat perquè en aquell moment la prioritat és una altra cosa. Però també es pot viure amb empoderament la maternitat. Ja no tant com una cosa individual, sinó com amb l'arquetip de mare o el rol de mare amb el bebè, no?
Uh-huh.
Sí.
I aquesta força, no?, que suposo innata, que després acaba sorgint. Parlem de l'amor, perquè l'amor entre l'home i la dona, no?, suposo que també és un dels aspectes on és important que ens sentim empoderades, no?,
sí.
per no mantenir una relació tòxica o desigual.
Sí, una relació de dependència, una relació, no?, de submissió. Sí, això també es veu molt, és una cosa... Sí. Que s'ha de treballar, que també l'hem de fer conscient, no? Perquè és diguem-ne, una conseqüència del patriarcat, d'aquest sempre estar sotmesa a un home, llavors potser primer és el pare o el sistema familiar, no? I després és un home, perquè sempre ens estan enviant aquests missatges, no? Que sense els homes doncs, potser no vagis sola, no? Que sempre que t'acompanyin, des de les nenes, no? Llavors, generem aquestes dinàmiques, encara que siguem conscients de coses, de dependència cap a l'home.
Suposo que cal desmitificar també l'amor romàntic, no?
Sí, aquest és un altre tema, sí.
Aquest és molt important. Parlem de la sexualitat, també. Quins aspectes expliques i quin paper juga en aquest empoderament femení?
La sexualitat és una cosa que no la toco gaire en aquest programa, però sí que considero que ha de ser una sexualitat molt viscuda des del sentit comú, no? Des d'això, sense vergonya, sense tabús, perquè si jo em sento empoderada amb el meu cos, també és una conseqüència que després també tindré una sexualitat
més plena,
més lliure,
no?
Més lliure, més oberta.
El que sí que incideixes, per exemple, és en el tema de fer front als estereotips, de gènere, tant els masculins com els femenins. Quins aspectes destaques en aquest punt?
Bueno, tot el que és... això és de nena, això és de nen, no? Sobretot des de petits, els colors, amb les joguines, amb totes aquestes coses, i també què significa ser dona per la societat i què significa ser home per la societat, no? Es diuen, no, la igualtat de gènere, bueno, doncs que els homes comencin a fregar. Clar, però per què fregar és de dona? Perquè ho hem fet més, perquè, no? És una mica com qüestionar-se tota aquesta part. Què significa ser home i ser dona per cada un de nosaltres i per la societat, no? I quin paper juguem després nosaltres? Què agafem com a això sí, això no?
I suposo també ser conscients que en aquest segle, el segle XXI, encara som presents, no? Tots aquests estereotips. I que
molt
cal,
presents.
I
molt.
Que cal lluitar.
Sí, sí, cal lluitar-hi.
Explica'ns també doncs, el tema de... que expliques, per exemple, hi ha el tema de sanar la nostra nena interior. Què vol dir això?
Vale. Clar, això ja és la part més psicològica, no? Més d'anar cap a arrels. És molt important. Tots a dins portem un nen interior, que és el nen que vam ser o la nena que vam ser, no? En un moment determinat. Llavors ens fem grans i moltes vegades no passem per un dol d'aquest nen, ni entenem el canvi, no? L'adolescència és una etapa molt confusa perquè hem de fer un dol d'aquest nen, però tampoc no hi ha un acompanyament des de fora molt, molt evident, no? Des de la societat. Llavors, clar, aquest nen, moltes vegades, allà hi ha moltes ferides, de moltes coses que ens han passat en la infantesa que en aquell moment no teníem els recursos suficients per gestionar-ho, per entendre-ho. I llavors és bo, de gran, quan ja ets adulta, agafar, anar a veure la nena interior o el nen interior en aquell moment i donar-li els recursos o dir-li, ara, això és una meditació, que es va en el nen que té cadascú a dintre i se sana. Se sanen moltes coses i en moltes teràpies que he fet amb aquest aspecte surten moltes emocions i la gent plora perquè com que la societat està com està, tots tenim moltes ferides amb aquest aspecte, sobretot d'abandonament, de no haver sigut suficientment estimats o... entesos en molts moments, enteses, sí.
I tot això a través de la meditació. Sí. Les altres xerrades, no sé, per exemple, també veig que proposes reconnectar amb la creativitat, no?
Sí.
Que són xerrades, tallers...
Aquest és més taller, perquè la creativitat és una part molt important a despertar, que la tenim tots, i hi ha gent que et diu, no, jo no sóc gens creativa, no pot ser, no pot ser. Tots venim al món a través d'un acte de creació, no? Que fan els nostres pares, llavors tots tenim l'energia creativa a dintre. I descobrir-la, fer-la tornar a néixer i crear el que cadascú ha vingut a crear, perquè cadascú pot fer coses molt diferents, doncs et dona molt poder, també, amb tu mateixa.
Només fas sessions per dones o t'estàs plantejant fer també doncs, empoderament per homes o per nens?
Per nens, per homes de moment... Bueno, de fet, des de que treballo com a psicòloga he tingut pacients homes, dones, nens... Però sí que és veritat que el que més m'ha arribat són dones i el que més m'ha arribat eren dones que tenien conflictes que jo arribava a la conclusió que estaven sempre relacionats amb el patriarcat. D'aquí el naixement d'aquest projecte, no? De dir, bueno, aquí hi ha un problema important i, a més, no sé si existeix un programa dedicat exclusivament a això... I llavors per això em vaig centrar aquí, no? Però després també m'ha sortit la possibilitat de fer conferències amb el tema de com empoderar els nens o com ajudar a l'acompanyar-los amb el seu empoderament, que no el perdin, perquè ells ja venen
que
bastant...
Que no el perdin,
que no el perdin, sobretot.
I perquè ja el tenen de base, no?
Sí, venen bastant empoderats, ja. I llavors és com educar, com a pares, com a mestres, com a educadors, a mares, perquè ells continuïn sent empoderats i després no hagin de fer un procés d'empoderament més tard, no?
O sigui, i aquest es fa enfocat als pares, però els nens també han d'anar-hi o no?
No, jo els nens els deixo molt en pau, la veritat, amb aquestes coses. Inclús quan em venen a la consulta, famílies em porten el nen, no? Mira, li passa això. Jo el nen el deixo en pau i em treballo amb els pares, perquè és on realment hi ha la feina.
I explica'ns, encara hi ha places per poder assistir doncs, a aquest curs d'empoderament per les dones?
Sí, 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 hi ha places. Això ho vaig plantejar una miqueta com que pots fer tot el curs sencer o que són diverses sessions. Vam començar al març i s'acaba el març de l'any que ve. És una tarda a la setmana, els dimecres. I pots fer tot el curs sencer o pots apuntar-te a les sessions que t'interessin, perquè com que totes tenen la cosa en comú de l'empoderament, però en realitat són molt independents l'una de l'altra. Llavors, mira, doncs aquest tema m'interessa, pots apuntar-te a packs concrets.
I què han de fer si es volen apuntar?
M'han d'enviar un correu en el Gmail, que és aquest, donaempodera@gmail.com, i ja està, on poden trucar també, que aquí en el tríptic hi ha el telèfon... També em poden seguir per l'Instagram, que és @dona_empoderat, i allà ja aniran trobant tota la informació.
Doncs Laura Prats, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquest curs.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Els cursos d'apoderament femení es fan a l'Espai Guromagi, al carrer Torres i Bages, els dimecres, de 7:15 a 9:15 del vespre. Les sessions es faran fins al març de l'any que ve.